Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Molt bona tarda i benvinguts al programa Parlem-ne, avui en el torn del Partit Popular. Amb nosaltres hi són el seu portaveu, el regidor Joan Font. Bona tarda, regidor. Bona tarda. I la regidora Gemma Margalat. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts tots dos per abordar, per parlar, per tractar, per escoltar l'opinió del Partit Popular, els posicionaments del Partit Popular en els temes de més interès des del punt de vista municipal. Si hi ha un tema que darrerament pues, ha ocupat l'interès dels caleros, o fins i tot dels no caleros, de l'interès del territori i més enllà, donada la repercussió mediàtica que ha produït el tema, és la ubicació del projecte Cefir, un centre experimental de generació d'energia eòlica davant de la costa de l'Ametlla de Mar. Un projecte que a mesura que s'han anat coneixent la informació que genera, pues, ha anat evolucionant fins a aconseguir un consens de tots els partits polítics amb representació municipal de rebuig en aquesta ubicació. Això va acabar amb una aprovació per unanimitat en un ple d'una moció de rebuig i també va provocar que s'encetessin converses de la Generalitat de Catalunya per demanar que es retirés aquest projecte. Més enllà de tot el que s'ha parlat, sí que voldríem almenys conèixer com rep el Partit Popular aquesta notícia, com gestiona la invitació del govern per formar part d'aquest consens i, a la vegada, com s'arriba. Com arriba el Partit Popular en aquesta posició primer individual de no i a sumar-se en aquest consens?
Bé, nosaltres, el dia 23, per fer una miqueta de breu història del procés aquest, el 23 de desembre teníem una reunió de representants del Consell d'Administració de la Cala Gestió. I es va assabentar de que havia sortit publicat al Boletí Oficial de la Generalitat que s'obria un plaç de 20 dies hàbils de que es volia instal·lar en una planta de 4 aerogeneradors en plan experimental davant de la costa de l'Ametlla a 2 km 600 metres exactament. És això, allí posa 3 i mig. Bé, no vam parlar de la Cala Gestió, sinó vam parlar ja amb tots els grups, tot el que sabem allí, inclús va fingir l'alcalde, de que havia que fer alguna cosa, evidentment, i nosaltres vam dir que primer volíem saber el contingut del projecte, és a dir, nosaltres no podem opinar.
Abans de dir sí, no?
Exactament, necessitàvem tindre un coneixement menys acurat d'aquest projecte, no? I el nostre grup i van compartir els altres grups en fi a la cap una vegada coneixut el projecte en si. Nosaltres érem partidaris de que el poble decidís si era convenient o no era convenient. Això després se va afegir tothom i va dir el mateix, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, l'alcalde va fer les gestions perquè una persona important, representativa, pogués tenir una reunió amb nosaltres i explicar-nos el projecte. En aquest cas va ser el director de l'IREC, el senyor Antoni Martínez, i a cap de 10 dies d'aquella reunió vam tindre l'explicació del projecte amb el senyor director. La Gemma, la meva companya, també hi va ser present en aquella reunió i la veritat sí que donaven pues, algunes coses importants, però que nosaltres vam valorar de que no eren prou importants per a que nosaltres poguéssim acceptar-ho. Inclús personalment i altres companys d'altres va fer preguntes concretes i la valoració que van fer pues, que la balança estava molt desequilibrada.
És a dir, que el sacrifici exacte. A canvi de era molt més elevat el sacrifici elevat, que el que...
I més ja tenim una experiència que el tema de centrals nuclears, en fi, ja tenim una experiència i tenim el que es diu aquí la calor una miqueta escarmentats, no? Bé, però va haver una pregunta, que això la Gemma aquí ja entrarà, una pregunta per a nosaltres molt important, i través que important perquè si tenen coneixença de la hemeroteca de tot aquest procés que va passar des del 2009 fins al 23 de desembre del 2011, sapiguent que va ser una presentació que es va fer a Tortosa en tot l'equip de govern, bueno, en el representant del Departament de la Generalitat del Tripartit en aquell moment, sembla que era el senyor, recordo ara com s'hi diu,
Josep Huguet,
exactament, que va dir que això era un projecte important, que s'ubicaria des del cap de Salou fins al cap de Tortosa. Bé, jo s'havés estat en aquell moment en política, i parlo molt personalment, i ja m'havés inquietat una mica, perquè quan se parla d'aerogeneradors no fa falta ser gaire llest de que només podien anar a haver dos llocs idonis, que seria davant de la costa de l'Hospitalet Vandellòs o la Milla de Mar. Descartat, jo hagués descartat ja de per si Salou, Cambrils, per una senzilla raó, no fa el vent suficient per a poder ubicar allí, i això és una condició important, no? I aquesta pregunta jo els vaig fer al senyor alcalde i a l'equip de govern. Vull dir, vostès, en un any i mig, vostès no tenien coneixença de res d'això? I vaig percebre, però, i és una opinió compartida dels meus companys, una certa passivitat quan un projecte se presenta a Tortosa i no a Barcelona ni a Tarragona. Això vol dir que els indicis racionals ja tenien ja més o menys una ubicació bastant definida. I això ho vaig posar al damunt de la taula. Vull dir, el que jo dic aquí ho vaig dir a la taula reunida entre els grups polítics, no? A partir d'aquí ha hagut una unitat, evidentment, però crec que s'ha perdut un temps important, sobretot d'informació de cara a la població, que això podia ser així. I, a més, a la hemeroteca, els diferents diaris, que ara la Gemma ho comentarà perquè està documentada, van anar sortint durant aquest temps, aquest any i mig o dos anys. Llavors, a ningú pot dir que els polítics que estaven en aquell moment a primera línia, que són els 13 regidors, els quatre grups en representació, no poden dir que això ha sigut una cosa sobtada. És que no poden dir-ho. Perquè aquesta pregunta que jo vaig fer se me va sobtar en aquell moment que em vaig enterar d'això. Nosaltres sí que el nostre company estava representat en el Partit Popular, però els tres que som ara som nous. I per tant, aunque siguéssim el mateix grup polític, desconeixíem tot aquest procés. A no ser que doncs, tu vas llegint per la premsa, però que en aquell moment doncs, els que tenien responsabilitat política, que són els 13 regidors i un equip de govern, crec que això ho devien saber. I a més ens va sobtar més encara, va ser que en una reunió de la coordinadora un representant del Cabildo, perquè la postura de la cofradia es va sobtar molt quan ja van prendre quasi una definició clara de que, bueno, si estic a fer, pues, anem a negociar, pues, va dir que el mes de novembre la cofradia tenia coneixença a través d'una carta de que aquest projecte ja s'anava a fer la mella, no? Això encara ens va sobtar més, no? Dit això, nosaltres ara, fent aquest aclariment, tenim un objectiu, que és aconseguir que això no es pugui fer. La força política que nosaltres poguéssim aportar la farem palesa en les al·legacions que han presentat en tots els grups polítics des que està l'Ajuntament, i treballarem perquè aquest projecte no sigui una realitat aquí. Però pensem en veu alta de que aquí hi ha hagut un temps prudencial de que això ja estava en marxa i tenia els indicis racionals de que es posés aquí.
En tot cas, aquí al llarg d'aquests últims programes s'ha parlat una mica de tot, però sí que inicialment encara no ha vingut al programa Convergència i Unió, però sí que hem sentit els seus representants a través de diferents de diferents programes, i sí que el que s'ha dit és que els ha sobtat que tenien coneixement embrionari d'aquest projecte, però que, bé, que mai s'haguessin arribat a pensar que anés tan ràpid i que no tenien la certesa d'aquesta ubicació. I sí que els altres partits polítics han dit que no coneixien el projecte.
Jo me reafirmo a l'hemeroteca, i l'hemeroteca val més que res. Si el 27 de març el senyor Huguet fa una presentació d'aquest projecte amb un pressupost de 143 milions d'euros a Tortosa, és per algo. No ho va fer a Tarragona, ho va fer a Tortosa. Això per a mi són indicis racionals de que els indrets anaven per aquí, quan teníem ja un precedent d'abans d'uns molins que es volien col·locar, diferent concepte, ja eren molins de, no, eren generadors davant de la costa a 500 metres i això es va tirar endetràs perquè afectava la Poseidònia, etc, etc. Però això era una altra cosa el 2006. Això estem parlant ara d'un projecte experimental. A veure, jo, és una pregunta que ens han fet nosaltres i que la vam pensar i mesurar molt quan encara el representant de la cofradia de pescadors va dir que tenien coneixença el mes de novembre d'una carta que s'havia enviat a la cofradia, que això és molt sobtós i bastant xocant, de que això ja es donava ja per fet, i és quan la cofradia se va bellugar en nom dels pescadors. Jo no entro aquí ara en les actituds de cada un, però tenien entès, i he parlat amb mariners, no el secretari ni el president, sinó amb mariners, de que això era una cosa que ho donaven per fet, i per tant, baix aquest aspecte, ells han quedat una miqueta malament per quan van dir públicament a la premsa, a través del seu secretari, que estaven negociant una cosa que ho donaven per fet. Llavors això no lliga. Això és un punt que posem damunt de la taula, però que seguirem lluitant conjuntament amb unitat, i això no serà un motiu de fracció. Però nosaltres volem esbrinar si això se coneixia abans del dia 23 de desembre, perquè tenim dret a conèixer-ho i l'obligació de saber-ho, això.
I com s'esverina això?
Pues la cofradia té la clau. La cofradia té la clau. Perquè si el mes de novembre van enviar una carta des de l'Ajuntament, estem parlant del mes de novembre, no del 23 de desembre, estem parlant d'un mes i mig. Llavors, no ens podem enterar el dia 23 de desembre. Jo sí que ens vam enterar, la meva companya també, no ho dic altres, però l'equip de govern o alcalde, jo no sé si això no ho sabia o no. Total, el que podia desvetllar això és el president i el secretari. El que passa que no tenim que fer llenya de tot això, simplement és una cosa que ens va quedar sobtosos de que això vingués tan ràpid quan havia un procés, perquè clar, les fetges que van posar eren complicades, les fetges d'entre Nadal, Cap d'Any, Reis. Jo crec que sí que pot haver una certa mala intencionat, però és que havia un procés d'un any i mig, això. I per tant, jo crec que s'hagués pogut fer una miqueta més en el sentit d'esbrinar tant l'equip de govern que havia abans a la Generalitat com el que ara que és Convergència i Unió, no? I això és una cosa que, bueno, ja ho sabrem a nivell intern, però que ara l'important és que no es faci, no? I és bo que hi hagi una iniciativa popular, que és la coordinadora, que lluita a representació del poble, i la part política, que també anirem amb unes vessants amb més responsabilitat. Lo important és això, però que tenir este dubte.
Per tant, insinuen o tenen dubtes de que Convergència, Esquerra Republicana i el PSC no ho sapiguessin.
Jo no dic això, jo sempre m'he dit que des de l'Ajuntament la cofradia va rebre una carta al mes de novembre, i clar, si va rebre una carta al mes de novembre no pot dir algú ha autoritzat que el mes de desembre, el 23 de desembre, no ho seria. Això és que no lliga. I això volem saber-ho, no per res, perquè volem saber-ho tot, ja que estem fent pinya, tots ens hem de dir tot. I jo també, en la reunió que vam tindre, la primera que vam tindre, vaig dir, bueno, ja en un any i mig ningú sap res. Quan el conseller Huguet ho va presentar des del cap de Salou al cap de Tortosa, que tot el delta ja està protegit, descartat, Cambrils, descartat, és obvi que estigui descartat, però si hi ha raó que no hi ha vent, i a Salou també, quedava només l'Hospitalet nosaltres. Jo no dic que s'hagués tingut que lluitar, sinó simplement esbrinar, escolta, per on anaven els tiros, no? I aquí treballar-ho. Simplement que hem anat en compte del temps sí que han anat en un tempus correcte, han presentat les al·legacions el temps que volia, però jo crec que aquí, aviam, no sé, és una opinió nostra, que potser tota la informació real no la sabem, no la sabem, perquè tampoc pensem que això, quan se presenta Tortosa fa un any i mig, que de sobte amb les fetges nadalenques t'ho presentin, jo crec que potser havia una cent... Aviam, potser veien, els impulsors del projecte no veien cap obstacle polític aquí al poble.
El que sí que és important és que en un fet com aquest, d'aquestes característiques, al final, bueno, ha sigut possiblement el primer, la primera de les situacions on s'ha aconseguit un consens total entre els partits polítics.
Vull donar la paraula a la meva companya. És un exemple de com s'hi ha de fer les coses, però me sabria molt de greu, me sabria greu com a representant del poble que soc, els nostres companys, que se m'hagués amagat alguna informació. Jo no poso en dubte res, simplement és una cosa que per mi lo de la cofradia no lliga, és que no lliga, és que no lliga en absolut que en una assemblea de la coordinadora un representant del Cabildo diga és que nosaltres hem quedat malament davant del poble perquè al mes de novembre ja sabíem que això s'ha de fer. No ho dic jo, no ho diu Joan Font, ho diu un representant del Cabildo en una assemblea que hi ha molts de testimonis perquè aquella sala de baix estava plena de gent i el senyor Montagut ho va sentir i el senyor Montagut ho tinc a esbrinar perquè ell és el representant del govern, com jo sóc membre de l'oposició i formo part d'esta unitat que hi ha, si això és veritat o no és veritat. Per tant, aquestes coses se tenen que saber, i si és un, i si aquella persona representativa del Cabildo se va estar limitant la seva informació, pues ja ho veurem, no? Però no ho va dir gratuïtament, absolutament. A més, la persona que era, jo li tinc una persona que és una persona seriosa, molt seriosa.
Regidora, vol afegir al tema este?
A veure, sí, hi ha una cosa molt important que Joan s'ha deixat, que és a la primera reunió que va haver amb el conseller Huguet a Tortosa. Hi ha la directora de l'Institut Català de l'Energia, la senyora Encarna Barras, que aquesta senyora textualment diu: és una de les grans oportunitats de futur per les Terres de l'Ebre i per Catalunya, i que la línia d'evacuació quedaria connectada amb Vandellòs. O sigui, per mi, ja me dona a entendre que si està a Vandellòs i és per les Terres de l'Ebre, pues la metge entra, però entra. Vull dir, jo ubico en un mapa i poso la metge davant de tot, i perquè tenim el vent. Simplement i llanament. Després hi ha diversos articles que reitera, i el curiós és que el dia 27 de març, el dia següent d'aquesta reunió amb el conseller Huguet, amb el director de l'IREC, el senyor Antoni Martínez, amb el delegat del govern, el Agustí Salvador, hi ha una declaració al diari La Vanguardia on la periodista Sara Sanz ens diu que l'alcalde de l'Ametlla de Mar li ha agafat per sorpresa aquesta notícia.
Devia ser Lluís Salvador, potser, no?
Lluís Salvador.
Lluís Salvador. No sé.
L'antic delegat sí, territorial no. Era Lluís Salvador.
Què dia? Què dia? Perdoni.
Dia que li ha agafat per sorpresa a l'alcalde de l'Ametlla de Mar que es posi davant de la nostra costa aquests generadors. Sorpresa és que... I el dia 23 de desembre tenim una altra sorpresa. Quantes sorpreses hem de tindre en 21 mesos? Perquè del dia 26 de març al dia 23 de desembre del 2011 van 21 mesos. 21 mesos que dintre dels quals hi ha diversos. A l'hemeroteca surt, vull dir, està tot documentat, jo porto tot aquí escrit. Però després hi ha un altre fet. A l'agost del 2010, l'IREC té una exposició pública, tal com marca la llei, no? Al Departament de Medi Ambient, un document ambiental preliminar del projecte Zèfir. D'acord? I aquí, el GPEC presenta un informe de consideracions ambientals. O sigui, ells ja diuen: senyors, què pensen fer en aquest projecte? Vostès saben que pot ser contraproduent perquè hi ha unes aus que passen o un efecte visual. concretin en quin punt exacte els tenen que posar en esta costa. Eh? Després, l'únic que tindríem que passar després és que ja a novembre, al mes de novembre del 2010, el que en aquell llavors era regidor de Medi Ambient, el senyor Bono, té unes declaracions que, a més, estan als quatre cantons, estan a la Cala Ràdio, estan a diversos llocs, on ell diu que ho sabien, ell diu que és l'únic poble, l'Ametlla de Mar, que ha presentat unes al·legacions a uns projectes d'eòliques marines. És l'únic ajuntament, l'Ametlla de Mar. O sigui, que mos dona a entendre quins molins a la mar.
A veure, suposo si que parlava estaven... del projecte del 2006, no?
No ho crec.
No sé, no, de totes maneres no ho sabem, això.
No ho creiem.
Per a ser concluent amb això, vull deixar ben clar una cosa, mira. Reafermo el nostre grup, la unitat que ha hagut amb aquest tema, això va estar per damunt de tot, però hi ha coses que les volem esbrinar. I tenim aquesta obligació de fer-ho. Perquè sense ser compartícip de lo que ha dit la cofradia, a mi m'han dit marines que van estar en aquella reunió, que lo mariner, amb aquell procés que havia d'indefinició encara per part de l'Ajuntament, que havia indefinició perquè no sabíem, no coneixíem el projecte, ells se van mullar més que nosaltres. I això han quedat molt malament. I, per tant, si això és veritat, jo ho esbrinaré per la meva part que em toca, i si aquesta carta arriba a les meves mans, jo ho plantejaré a tots els grups de les municipals per a què és el que ha passat aquí a nivell intern. Car a l'exterior tenim que donar aquesta imatge d'unitat, lluitarem, farem tot el possible perquè no es faci aquí, però en altres, si hi ha hagut un indici no provat de que aquesta informació ja la sabien abans del dia 23 de desembre, crec que això és greu. És greu. Per nosaltres és greu.
Què creu que passarà? Perquè ara s'han encetat converses, s'ha parlat amb la Generalitat.
Què passarà?
Quina és la percepció que vostè rep? Quin grau d'èxit li dona vostè a la moció de rebuig?
Si parlem del tempus i els fets, la Comissió d'Urbanisme, Territorial d'Urbanisme, ja ha donat el vistiplau perquè ho feien el cablejat per baix. Els passos van seguint. Falta veure ara les al·legacions que han presentat i les al·legacions a partir del febrer del mateix projecte que presentarem, no? A veure, jo crec que... jo he vist...
Tot i que les converses han de ser paral·leles, sí. No tenen...
Jo crec que hi ha dos vessants, la jurídica i la política.
Això li volia comentar.
La jurídica sí, dels seus terminis, així sabem. La popular també, la pressió popular importantíssima. I la política també. I a vegades hi ha projectes que en un despatx se poden solventar. I amb això tens el suport l'alcalde nostre per a poder solventar, perquè ens ha definit en nom de tots de què no es mou. No?
Refia més de la pressió política tal o com de la jurídica?
Jo crec més en la política que en la jurídica. Tal com està en el procés ara, amb un any i mig que ha hagut d'intercanvi, per a mi crec més. I la popular també. La popular també. La jurídica la veig més feble. Personalment, és una percepció personal. Ve que la popular, la que el poble pugui iniciar respecte a aquest projecte, i la política és important. Fixa't tu si hi ha hagut, també la política és important, que el grup del PSC ha desautoritzat el presentant d'aquí. Per tant, fixa't que jo, al meu partit, he parlat a nivell de Barcelona i, evidentment, no s'han pronunciat en aquest aspecte, no? Però que eren coneixedors d'aquest projecte. Eren coneixedors d'aquest projecte. Per tant, no m'ho estic a sorprendre ningú. Això és un procés que ha seguit, i quan han dit, i han vingut i han dit, això se farà aquí a la meva de mar, és que hi havia moltes coses que sabien, ja estaven ja decidides. Ara, jo, el meu grup a nivell de parlamentari de Barcelona, ja saben la nostra posició, que no la volem, i estic segur que seran receptius. La prova que està que no s'han pronunciat, però el PSC sí que s'ha pronunciat intentant desautoritzar un regidor seu. Espero que l'Andreu tingui el seu poder polític per a convencer a Convergència, que és el que governa, per no tirar-ho endavant. I amb això sí que té la nostra confiança en fer-ho. I el recolzament. I això és important. I per tant, esperem que la política, l'art de poder dialogar i ser influent, se veurà. L'actitud popular crec que serà ferm, ho és. S'està mobilitzant molt bé. A les festes i estan preparant certes coses, pancartes, inclús no descartem alguna manifestació, no descarta alguna manifestació. I després, pues, la fermesa de que el poble en si, pues, vagi a una, no? I això és important.
Inicialment s'havia plantejat una consulta popular, que després el fet d'aquest consens ha deixat una mica
la
de
la consulta
costat,
popular
no?
Està en un segon lloc, La consulta popular se va fer en un primer moment, però com no tots els grups vam apostar pel no a la instal·lació del parc del projecte Zèfir, llavors seria en tot cas que fos que l'organisme competent digués no, això estic a fer la mella i per tant no hi ha més remei que fer la mella, però sí que faríem el referèndum popular per tenir aquella força moral vinculant sobre aquest projecte, i és tot un poble que no el vol, no? A part dels representants polítics que no el volem. Això seria el segon pas. El primer pas, de moment, com que ha hagut unanimitat en el rebuig d'aquest projecte, no calia fer este referèndum, però no descartem de fer-ho més endavant si la Generalitat, el govern de la Generalitat, diu que sí, que estigui a fer, no? Després és quan hem d'armar-nos i de valent.
Aquí al territori s'han aixecat algunes veus no locals, territorials, provincials. S'han sentit algunes declaracions a on, bueno, d'alguna manera se mos acusa, la paraula potser no és la correcta, però entre cometes, de practicar la política del no. És un territori a on portem temps dient no a moltes coses, no? No al pla hidrològic, no a Enron, no al cementiri nuclear o a l'ATC, al magatzem temporal centralitzat, no al projecte Castor, no al projecte Zèfir. Jo no sé si...
Li responc. Este personatge que ho va dir, amb els meus respectes...
No n'hi ha un, n'hi ha uns quants.
No, jo diré un que coneixo i més és representatiu. El president del Consell de la Ribera d'Ebre i alcalde de Tivissa. Ho va dir, no? A veure, nosaltres hem de ser respectuosos en el territori, però també en els interessos del nostre poble. Quan se volia posar el magatzem centralitzat de residus de les centrals nuclears a Ascó, tinc a entendre que la solidaritat passa pel territori, no per l'interès propi que respectem del propi municipi d'Ascó. I això s'ha de mesurar en el sentit d'aquesta solidaritat. Nosaltres, les comarques de l'Ebre, hem sigut el cul de sac de tota Catalunya. Les centrals nuclears s'han posat aquí. El riu s'ha fet el mini trasbassament a Tarragona. La seu del CAT, del consorci, la tenien entre Reus i Tarragona. I resulta que el delegat, el director, són gent que no són de les Terres de l'Ebre. O sigui, han hagut anys, estem escarmentats de que sempre ha sigut el cul de sac de tota Catalunya. I per tant, ens hem de fer respectar. Nosaltres defensem un model que, respectant l'energia eòlica, la respectem, però que la nostra identitat com a poble està al mar. Este poble se va fundar pel mar i pel vent, per les dues coses. Però creiem que hem treballat un model de poble, jo a la meva època d'alcalde i tots els alcaldes que han passat han cregut en un mateix model, en què sigui un turisme de tranquil·litat, que la nostra costa és la de les poques que està explotada, i que això podia afectar aquest turisme, perquè el senyor Antoni Martínez va dir, és que a Copenhagen això també ho tenen com un reclam turístic, però és que Copenhagen no és la mella, no és la cala. Copenhagen no té res a veure. I per tant, aquest aspecte d'impacte visual paisatgístic ens afecta, entre altres coses, que desconeixem, entre altres coses. I és el model que defensem. Sempre, quan un grup polític o una decisió d'un poble és el que és, el temps dirà, aquí està la virtut, crec que doncs poden dir, o us vau equivocar o no us vau equivocar. Però la situació és aquesta. Nosaltres defensem el nostre interès, perquè hem treballat moltíssim durant molts anys, diferents governs municipals que han passat, per tenir una costa neta de qualsevol impacte, i això és el nostre atractiu, i és la nostra identitat. I respecto les crítiques d'altres persones, en aquest cas el que li he dit abans, però que el nostre recursos econòmics és la pesca i el turisme. És clar que estic a diversificar també els sectors econòmics, però no amb aquesta escala, no amb aquesta... A més, ser un conillet d'Índies, no? Un conillet d'Índies que sempre ens toca els mateixos, i que nosaltres no vam voler unes centres nuclears aquí, ens vam posar al costat, i estem pagant les conseqüències de que aquest impacte el tenim, perquè a banda d'allòs no ho veuen, però nosaltres sí, ves a Calafat i tot allò, veus allò, i les compensacions que t'han donat doncs, no et serveixen, no? Vull dir que ja estem escarmentats, les persones que ens han succeït a nosaltres van treballar moltíssim, i nosaltres hem de ser també conseqüents en treballar en que qualsevol experiment no demostrat doncs passi per uns altres llocs. Ja estem cansats de que sempre estiguem passant pels mesos experiments, i això doncs, ho tenim claríssim. Ja torno a dir, i per acabar este tema, si la Gemma no vol afegir més, crec que nosaltres, per molt que et puguem donar uns cursos de formació i algunes coses més, no ens compensa res.
Si les compensacions haguessin sigut més importants...
Això el Pablo tindria que decidir, però tindria que decidir en totes les compensacions que siguessin i més signades i tot. Per exemple, que et diguessin, per exemple, que això li vaig preguntar, això li vaig preguntar a la Gemma, pot dir, vostès... No dic que donar diners a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament després el que fa és gastar-se'ls, en coses que potser no són, ningú les pot o no pot acontentar tothom.
Són tangibles.
Bonificació de la llum de les cases. O sigui, vostès, aquesta pregunta li vaig dir directament. Potser vaig ser massa agosarat, però la primera que li vaig dir, no? Diu, no, això és impensable. Vostès tindran que pagar el rebut de llum com tothom. Vostès portaran indústries aquí al polígon industrial d'aquí per a poder les empreses que tinguin que treballar els realitzadors i crear 40, 50, 60 llocs de treball, no, dos llocs de treball com a molt especialitzats, i dos barquetes perquè per portar el manteniment allà. Escolti, vull dir, vostè, si jo fos un representant d'una immobiliària, com me podria convèncer a mi que jo treballo en el turisme? Pues li podria, paraules d'ella, Gemma, diu, pues haurà un turisme ecològic que vindria a veure els molins, no? Escolti, jo crec que aquelles preguntes van ser molt directes, i el nostre grup, a casa, quan vam sortir, vam decidir que no estàvem d'acord.
Si els sembla, canviem de tema, donat de que, bueno, hi ha temes diversos, però n'hi ha un d'urbanístic que ens va ocupar les setmanes prèvies a les festes de Nadal, a la fi d'any, que era una mica l'acord que s'havia produït després de temps de negociacions entre l'Ajuntament i els propietaris del sector 22B1. Hi havia una preocupació important pels propietaris, temerosos de que es decidís impulsar tot aquell sector de manera urbanística, i que els propietaris haguessin d'assumir, volguessin o no, els costos que això suposava, tenint en compte la situació actual que a nivell urbanístic hi ha, a nivell general, que és de recessió, no? És a dir, bueno, ara faré el gasto i a lo millor això no ho sé quan jo ho podré recuperar o on podré guanyar la vida, no? Al final pareix que hi ha una majoria important que van assumir aquest acord i que es va poder tirar endavant com a mínim un compromís, no? Que es va passar pel ple.
D'aquest tema, primer hi ha que fer-se una pregunta, que és la que hem de fer nosaltres. Si el sector urbanístic està en caiguda lliure perquè es presenta un projecte de reparcel·lació i un pla parcial en un sector que a llarg temps no es farà. Aquest és el problema. O sigui, la pregunta és aquesta. Per què es presenta un projecte quan no hi ha demanda urbanística? Nosaltres ho tenim clar. Independentment dels propietaris que estan allí, que això ja en parlaré després. Hi ha tres mòbils. Una, un conveni que hi ha amb Vilafer, quan se va ocupar el camp de futbol, de terrenys que són seus. l'any 2005. Este conveni no especificava res, simplement que era una sessió gratuïta perquè es pogués fer al poble el camp de futbol, per quan se van fer les escoles als Ribes Altes. Però és que el novembre del 2010 hi ha un altre conveni que aquí ja posa l'empresa Vilafer, posa un ultimàtum dient que si el 2013 no es fa, diguéssim, no se contempla els seus drets urbanístics, la seva qualificació urbanística, l'Ajuntament el tindrà que indemnitzar en 5.093.000 euros. Això és un factor que fa que l'Ajuntament inicia el projecte d'urbanització o almenys de reparcel·lació. Hi ha un altre mòbil. L'altre mòbil és Mercadona. L'Ajuntament necessita diners. I això, tu saps que en un projecte d'un pla parcial, l'Ajuntament se queda el 10% d'aprofitament mitjà. Llavors aprofiten perquè una part, en una fase, primera fase, s'ubiqui el Mercadona allí a través d'un concurs. Necessiten finançament. I una tercera banda seria la possible ubicació de la caserna dels Mossos. Aquesta seria en tercer lloc perquè no hi ha indicis racionals que la Generalitat pugui gastar-se diners en la situació que està per fer la caserna. Per tant, hi ha dos mòbils, el contracte este amb Vilafer i el Mercadona, perquè el Mercadona ja fa temps que va. Al mig estan els propietaris. I es va fer moltes reunions, tot el que tu vulguis, i ens va dir, no, tots els propietaris que van allí estaven d'acord que no és viable tirar-ho endavant, perquè no hi ha mercat, que estaven d'acord. Nosaltres ens vam abstenir, jo no vaig estar en aquella reunió per a poder percebre si hi havia un acord o no. La prova està que jo he tingut temps per a poder parlar els veïns i hi ha 7 o 8 que no estan d'acord. Per tant, ja no es va dir la veritat. Va dir que només hi havia un que no estava d'acord. I són 7 o 8 que no estan d'acord. Una vegada dit això, nosaltres, en el que és el mateix projecte, ja vam dir tres coses que pensem que, aunque hi ha un criteri de sostenibilitat, ara tu imagina't que els petits propietaris, no els immobiliàries, per compensar el terreny que li agafen, li donen sostre edificable compartit amb un dos propietaris més petits quan allò està proindivís. I quan intentem construir, si a un li va bé, què té que fer l'altre? Això és un problema i sèrio. Per tant, per poder solventar aquest problema, que no és fàcil, nosaltres vam dir que en vez de posar tots blocs de pisos, doncs poséssim habitatges en mitjanera, perquè almenys un propietari pogués construir quan amb ell pogués fer-ho. O bé, dos propietaris si poguessin posar, diguéssim, o tres, en situacions de facilitat de poder fer ells l'obra donada a son fills o del seu propi patrimoni. No? Ara no, ara ens trobarem que en els blocs de pisos, ja sé que l'Ajuntament ha parlat un per un i ha intentat arreglar-ho un per un, però hi ha altres que no poden arreglar-ho. Si a mi sóc un propietari i em toca amb dos propietaris més, amb prou indivís, com us podem arreglar? Si jo vull fer un bloc de pisos i tu no et convé, a mi no em convé, a mi, això és un problema. Si estàs al costat d'una, si estàs en conveniat amb una immobiliària, ja és més fàcil perquè la immobiliària te'l pot comprar. No? I això és una proposta que nosaltres vam fer, que posessin habitatges en mitjanera i no fossin tots blocs de pisos, a part pel disseny també. I l'altra és que del benefici que traurien, que trauran dels 3.175.000 euros de la venda d'una parcel·la de 10.000 metres quadrats, 4.000 i pico de sostre edificable, anigués a baixar el preu d'urbanització dels propietaris, perquè no dintre de la pròpia urbanització, sinó de la circunvalació, que serien els vials i les rotondes, que tot el poble se'n beneficiarà. Això va ser la nostra proposta i no la van tindre en consideració. Per tant, el tema del sector 22B1, per a mi, per anar a tots, té dos mòbils, no? El contracte aquell del Vilafer que es tenia que solventar, i l'altre, la Mercadona, que ja fa temps que es parlava, i per tant seran uns ingressos a l'Ajuntament. I d'aquests ingressos, pues, possiblement aniran a sufragar, no ho sé oficialment, però tinc entès que aniran a sufragar 2.500.000 que encara es deu de la piscina coberta, que no està pagada. La piscina coberta no està pagada. I això és un hàndicap que té la cala serveix perquè qualsevol empresa pugui gestionar allò, perquè a part de gestionar-ho, que pot haver un cert dèficit o no, segurament que no, però aguantar 2,5 milions d'euros que se li deu a l'empresa constructora, pues amb això el solventaran. No? Per tant, tot ha sigut un mòbil econòmic de l'equip de govern, no de la pròpia urbanització, per poder solventar a Vilafer un contracte que tenien amb una penalització molt important i els diners de Mercadona que havien ja converses per poder sufragar els gastos de la piscina coberta dels 2,5 milions de la construcció que es va fer, que encara no estan pagats.
Si vol afegir alguna cosa, regidora, vostè mateix, no esperi que li pregunti. Vostè, bueno, ja n'hem parlat de Mercadona, ja ha sortit el tema, una gran superfície, vostè diu feia temps que se'n parlava, l'Ajuntament diu que té informacions damunt de la taula on se constata que un 71% dels caleros anem a fora del poble a fer les compres grosses domèstiques. Per tant, bueno, des del punt de vista de l'usuari, del ciutadà, pues bueno, és un servei que interessa. En tot cas, sí que se n'ha parlat molt del petit comerç. Quin és el posicionament del Partit Popular? Troba bé l'arribada del Mercadona? No troba bé l'arribada del Mercadona?
A veure, el petit comerç, jo per experiència pròpia i sent també un petit comerç, dintre la metlla, pues, la veritat, no hi ha molta informació. Crec que hi ha gent, o petites botigues, que tenen una mica de por en referent a la creació d'aquest gran supermercat, perquè pensen que pot ser negatiu pel seu negoci. Jo sí que trobo sempre a faltar que el regidor de comerç aquí hagués tingut que fer una reunió amb tot el comerç de la Ametlla de Mar, no anar a Semar, perquè a Semar hem de dir que són uns quants, no tots, però sí que hagués tingut que fer una reunió amb els botiguers i més la part com afectada, per almenys tranquil·litzar-los o donar-los una petita esperança de dir, pues, l'Ajuntament farà un estudi socioeconòmic, com pot afectar? Perquè o pot ser bo o pot ser dolent. Però qui ho sap? Jo no ho sé. Vostè ho sap. Jo fins ara no ho sé. Sí que la competència lícita és bona, de vegades, però de vegades no. Sí que el comerç ha de sobreviure a totes aquestes grans superfícies, el petit comerç, hi ha gent que va molt a comprar al Mercadona. Vull dir, jo vaig, per què no dir-ho? Però també hi ha molta gent de les urbanitzacions que a l'Ametlla no ve. I és sabut per tothom. No ve perquè hi ha problemes d'aparcaments i, en fi, se troba amb moltes dificultats per entrar el que és al centre de l'Ametlla de Mar. Què pensa fer l'Ajuntament en respecte a això? Ja que tenim a les afores una gran superfície, jo crec que hauríem de potenciar el que és el petit comerç de l'Ametlla de Mar. Perquè, fins ara, jo parlo amb molta gent a la meua cada dia. Diàriament parlo amb molta gent i molta gent te diu, oh, és que jo a l'Ametlla vinc molt poc perquè, primera, no puc aparcar. Segona...
Pues l'aparcament està buit, eh?
Pues sí, però la gent pues, no vol pagar. No vol pagar. I jo no sóc la que li hagi de dir, oh, és que tenim un pàrquing. Ah, sí, senyora, però vostè ha vist quin preu de pàrquing? Jo a Barcelona l'hora la pago més barata. I és cert. I és cert. I és cert, eh? Vull dir, l'hora, si no l'han baixat, era caríssima aquest estiu. Estic parlant de l'estiu, eh? No d'ara, al mes de gener, quan no tenim a ningú. D'acord? Però la gent vol arribar, vol aparcar, vol comprar i vol marxar. Què passa? Que això fa que molta gent de les urbanitzacions agafi el cotxe i vagi al Perelló o a l'Hospitalet. L'Ajuntament sempre, quan t'ha de posar per davant d'algo, sempre, no, és que a tal lloc l'Ajuntament ho fa així. Ah, i per què no mos guiem en què fa el Perelló i fa l'Hospitalet perquè la gent de l'Ametlla o dels que viuen al terme de l'Ametlla vagin a comprar a les poblacions veïnes? Perquè la gent que va al Suma, dic al Suma, perquè molta gent hi va, perquè el Perelló té una zona d'aparcament i és fantàstica. La gent diu, perquè clar, jo surto cant del carret, carrego les botelles, no porto pes i ja no tinc la policia detrás multant-me. Perquè si l'he deixat en un pas de cebra, si no sé què... En fi,
també parlaríem d'una petita gran superfície.
Vale, però la gent, no, no la gent vol provar una comoditat avui en dia. No vol anar a comprar i tindre un problema. La gent som així. Vull dir, ens agradi o no ens agradi, però este problema el tenim.
Bueno, agafant una miqueta la línia, tu m'has preguntat directament si el nostre grup estem a favor o no. Jo te seré clar. I vaig a parlar a nivell personal perquè com a grup no mos han definit encara. Jo no sóc partidari de les grans superfícies. Sóc partidari del comerç familiar i del petit comerç perquè té més contacte familiar i té més... com diria ara, un tracte especial. Aquí, si posen el Mercadona, bueno, segur que el posaran el Mercadona, suposo que sí, perquè tots els indicis són regionals, van cap per aquí, què es fa pel petit comerç? Sobretot a l'estiu, perquè el petit comerç viu de l'estiu, no de l'hivern. Si jo tingués aquesta capacitat de poder decidir, i ho diré, quan, si això és un fet, que el pàrquing sigui pràcticament gratuït. El pàrquing sigui pràctic, ja ha de ser deficitari que ho sigui total. Perquè això serà un factor que la gent pugui entrar aquí dins i pugui comprar a la botiga. I a nosaltres no m'interessa un poble turístic que les botigues estiguin tancades. Evidentment que el comerç local, sempre ho he dit, i quan vaig tenir responsabilitat de govern ho vaig dir, si t'hi que espavila més també, t'hi que ser innovador. T'hi que ser, diguéssim, sortir una miqueta de lo que de l'àmbit nostre i poder dependre d'altres llocs que evidentment poden traure més fruit. I després, sobretot, el que ha dit antes la Gemma, és a dir, quan tu ja presentes un projecte com és el Mercadona, que suposo que hi haurà usuaris que els interessarà, haurà que saber també si aquests usuaris que van a comprar a Tortosa o a altres llocs també ho aprofiten per a fer altres coses i no van expressament allí, no? Llavors, el primer que hauria que fer és que si el Mercadona és una realitat, crearà llocs de treball, però cuidado, també poden perdre llocs de treball per un altre costat. Per tant, això és una cosa que és molt delicada. Per tant, jo el que faria, la primera mesura que faria és que el pàrquing fos simbòlicament gratuït, és a dir, 10 cèntims l'hora o 20 cèntims, perquè si no el comerç no se'n sortirà, el comerç local no se'n sortirà, ja no t'entraran aquí dins l'estiu. El que ha dit ella, no? Tindrem el mateix problema. Per tant, el que interessa al petit comerç és que la gent pugui entrar dintre i que pugui gaudir d'un comerç humanitzat, personal. Sí que per a comprar certes coses no es desplaçaran allà, però bueno, amb això el comerç local no hi viu d'això. Es viu a l'estiu. Per tant, la proposta que farem nosaltres serà que el pàrquing, que ja és deficitari, ja ho sabíem, pues sigui un preu, diguéssim, simbòlic de 20 cèntims, 30 cèntims a l'hora. I això serà un atractiu perquè pugui gent entrar, pugui aparcar i pugui anar a comprar antibolín.
Canviem novament de tema, anem a l'àmbit econòmic, en l'últim tram del programa, perquè vostès ja tenen a les mans un esborrany del pressupost del 2012. Voldríem saber l'opinió, què els pareix, que ens valoressin aquest projecte de pressupost.
Mira, jo en principi dic públicament agrair la transparència que ha tingut el grup popular, la transparència que ha tingut per part del regidor d'Hisenda, el senyor Montagut, la transparència. I això és d'agrair.
El grup de Convergència i Unió.
Sí, el grup de Convergència i Unió.
Popular.
Ah, perdó, he dit de Popular, perdó, perdona, Antoni Montagut, no volia... No, doncs la transparència que hem tingut ha sigut molt important. Això és molt important, eh? Que s'hagi pogut donar tota la documentació. Jo estic treballant amb ell des del mes de juliol. Ell sap que nosaltres tenim un projecte, l'ha tingut a les mans, aquí els mitjans de comunicació, inclús els presents, han dit coses puntuals de poder aportar coses interessants al pressupost.
Em consta que algun d'ells...
Sí.
Va anomenar allò de l'embelat i de moment
sí,
per
no,
festes...
Alguns l'han acceptat, però està molt bé. Alguns l'han acceptat, però aviam aquí... Ja...
Era un detall, no.
No, un detall, però jo li vaig dir una cosa. Vull dir, nosaltres hem jugat fort amb això, perquè nosaltres tenim mentalitat de govern, això ho vaig dir, i hem sigut govern. I nosaltres no som el no per el no. Nosaltres sabem que hi ha hagut errors passats. han entrat molts diners dels convenis urbanístics, de la concessió de l'aigua, i que altres que ho critiquen van ser copartícips amb un equip de govern en coalició, com va ser Esquerra Republicana i Convergència, i ara ho critiquen quan abans ho van gaudir d'això, no? Perquè hi ha convenis que es van signar quan estava en govern Esquerra Republicana i Convergència i Unió, i els diners de l'aigua van entrar quan estava Esquerra Republicana, i estem parlant de 15 milions d'euros, nada más ni nada menos. Ingressos atípics que entren i després ja no entren més. Per tant, he sentit coses que a mi, sincerament, pues, poden dir el que vulguin, però hi ha que ser responsable, no? Hi ha dues coses que ens separen d'aquests pressupostos per l'abstenció.
Que els separen de l'abstenció, no del suport, no del sí.
No, de l'abstenció, que és molt, és molt important. Una és que el que vam dir, vostè no pot pujar l'IBI un 37% de cop. Això nosaltres no estàvem d'acord. No estàvem d'acord. I nosaltres no havent acceptat una pujada dels impostos, li vam fer arribar que rectifiquessin i que almenys sigués progressiu durant 4 o 5 anys este 37%. Això és un obstacle insalvable, perquè ni així tampoc ho han acceptat, perquè falta liquidesa. Un altre obstacle insalvable és que nosaltres vam fer també una proposta per a que dos policies locals no se'n vagin al carrer. Perquè considerem que la policia, la seguretat ciutadana per a nosaltres és fonamental. I van dir una proposta. I és que per solidaritat, que a ningú se li pogués tirar al carrer, i a més amb un cos que es necessita perquè són justos, dos se'n van anar als Mossos i per tant van quedar vacants i dos estan en situació de baixa, vam dir que aquesta solidaritat passés per un procés de que els treballadors de l'Ajuntament que cobressin entre 20.000 i 40.000 euros anuals bruts se'ls descomptés un 2%, i els que cobressin de 40 endavant un 3%, i això es podia estalviar doncs, entre l'Ajuntament entre uns 60 i uns 80.000, i podien mantindre aquests dos. Ell me va dir que ho estudiarien i que no ha pogut ser perquè resulta que en les nòmines dels treballadors hi ha gent que... Però això no es podia fer ni en el sou ni en els triennis, perquè això ho marca l'Estat, però sí en els complements. I em va dir que això era inviable perquè resulta que hi ha treballadors que tenen complements i hi ha treballadors que no. Bueno, jo li vaig dir, doncs fem una altra cosa. Si vostès estan d'acord que estos ho feu per falta de liquidesa i de retallar, home, doncs el govern central ha posat un 10% més de l'IBI, que no s'ho esperava ningú. És un 10% de l'IBI que posarà a través de la base imponible de les cases del govern central, que és una mesura que ha posat ara, que jo no la comparteixo, ho dic aquí, no la compartim, perquè per quina raó no la compartim que el govern Rajoy imposi este 10%, entre un 4 i un 10%, depèn de les revisions catastrals que haguem fet, per què no estem d'acord? Perquè els ajuntaments a finals d'any ja van decidir el seu tipus de gravamen. I això ha fet trencar les castanyoles a molts ajuntaments que ara, en lloc de cobrar un 10%, doncs tindran que cobrar un 20%. I aquí la mella serà un 37,09 en un 47,09. I amb aquesta proposta, doncs, se veu que tampoc. Ja han acomiadat a dos policies i ja veurem com el servei, si minva molt o no minva molt. Quan estem pagant tres rèntings de tres cotxes de policia en 60.000 euros anuals. Crec que això no ho compartim i, per tant, no els hi podem donar aquesta abstenció. I després hi ha un altre aspecte importantíssim, i és que posen al capítol d'ingressos un crèdit de 540.000 euros. I jo em dono la sensació que això és per quadrar el pressupost, perquè les inversions han baixat un 78%, i només hi ha a les despeses 350.000 euros per inversions, quan l'any passat hi havia 2 milions i escaig. Llavors, un crèdit que supera el capítol d'inversions de 336 en un crèdit de 540.000, quan l'any passat el crèdit que tenien contemplat d'1.300.000 no se'ls va concedir perquè no donen crèdit, això tampoc no ho podem empassar. Per tant, aquests tres aspectes fonamentals, i per no ser que en sí, perquè després hi havia més coses que parlar, doncs no els donarem suport. Però sí que valorem la tasca de transparència que ha fet el seu regidor, i espero que també sàpiga reconèixer que el grup del Partit Popular també s'ha mullat el culet.
I se nota, vostès noten, assumeixen un esforç de l'equip de govern per posar costums d'acord amb la situació actual a nivell econòmic? Bones, veuen un esforç del govern per adaptar el pressupost a les necessitats reals?
Sí, sí que veig un esforç, però una cosa seria per convicció o perquè no hi ha altre remei? Aquesta seria la pregunta. Si fos per convicció, ells haguessin hagut de portar un altre tipus de política pressupostària, un altre tipus, per convicció, si fos per convicció. Perquè per molts milions d'euros que han entrat aquí pels convenis urbanístics, els caps són els barrets. I per tant haguessin hagut de fer pujar els impostos d'una forma moderada, a través de l'IPC, i punt. I això no hagués passat. Com que això no ho van fer perquè van entrar molts diners, i els diners aquests van anar a inversions i altres de despesa corrent, això ha fet una bola. Per tant, ho han fet per obligació. I això no és el mateix que per convicció. Els impostos, generalment, se tenen que pujar sempre a l'IPC. Sempre. Ha tingut l'etiqueta molt a la mà per fer això. Nosaltres ho vam fer, això. I me remeteixo als meus governs. No mos va tremolar a la mà de fer l'IPC. I després una altra cosa, Franquín. S'ha creat tanta infraestructura que costa molt mantindre. I la Cala, jo vaig dir, en el seu moment, la Cala no és un poble ric. És ric en el nostre passatge, en el nostre territori, però no és un poble ric. I tenim una piscina que ens va costar 7 milions d'euros, que costa molt mantindre, un equipament que és el pàrquing que ens costa mantindre, i una sèrie d'equipaments que no es fer-ho continuarem mantenint. I és més, i no pot ser que en un ajuntament de 7.400 habitants paguem, continuem pagant quasi el 50% en nòmines de treballadors. Això, impossible. Això no s'aguanta per cap lloc. I nosaltres hem demanat que hi hagi una auditoria externa dels llocs de treball que hi ha aquí. I això la Diputació t'ho fa gratis. Per rentabilitzar, diguéssim, com t'explicaria ara, optimitzar els recursos humans que tenim. Perquè a vegades pot haver una duplicitat de la feina. I això es té que fer, i les reformes estructurals que jo deia abans, externalitzar més serveis. Jo quan estava alcalde vaig externalitzar l'enllumenat i l'aigua. I es té que fer més, la brigada d'obres s'ha de externalitzar. Per què? Perquè a l'empresa que et portarà això li pots exigir responsabilitats. I això encara no s'ha fet. S'està estudiant, però no s'ha fet.
En tot cas, estem en els últims minutets del programa, en els últims dos minutets. Alguna cosa més que vulgui afegir respecte al plantejament econòmic que tenen a les
mans? Jo, el senyor Montagut ja sap que nosaltres ens hem mullat, hem fet propostes valentes de responsabilitat i per tant crec que hem perdut una oportunitat en gent, les tres persones que representem el Grup Popular, i és que independentment ja de reconèixer errors passats, que tampoc solventaríem el problema, i creiem que el nostre poble està per damunt de tots, i crec que algunes propostes que aquí no s'han acceptat haguessin sigut positives, però com que ells tenen la majoria absoluta, creiem que la fan ús d'ella i no obrim i no tanquem cap porta cara als pressupostos del 2013.
Doncs, senyor regidora, alguna cosa més al respecte? Està tot clar. Pues, regidor Joan Font, regidora Gemma Margalef, moltíssimes gràcies. Fins aquí el torn del Partit Popular en aquest Parlem-ne. Els emplacem a la tertúlia de final de cicle municipal, polític municipal, no esportiu, evidentment, i en tot cas pues, el pròxim torn, després ja de festes, hem de passar festes, no?
Si em permeteixes, en nom del Grup Popular i la Plataforma Calera, volem desitjar al poble de la Cala que passen unes festes de la Candelera les més entranyables possibles i que el temps ens pugui acompanyar per gaudir d'elles.
Que sigui així i el mateix. Bones festes.
Bones festes.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne.